Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Càritas Diocesana de Girona va atendre 53.000 persones l'any passat, segons es desprèn de la memòria de Càritas que es va presentar ara fa pocs dies. Una xifra estable en comparació ara fa dos anys. En parlarem amb la directora general de Càritas, Dolors Puigdevall, i també amb el secretari general, Martí Batllori. Comencem escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Durant l'any 1995, el proper any en farà 25, vàrem celebrar el Concili Provincial de la Tarraconense, conegut com el Concili de Catalunya. La lectura del llibre dels Fets dels Apòstols d'aquest diumenge ens ha informat del primer concili de la història de l'Església, el Concili de Jerusalem del temps dels apòstols, i el per què es va celebrar aquell concili amb la participació de Sant Pau, de Sant Pere, de Sant Jaume, dels altres apòstols i dels dirigents de la comunitat. Per què aquest primer concili? Doncs perquè alguns cristians jueus exigien que els nous cristians no jueus es fessin primer jueus, es circumcidessin, complissin la llei de Moisès abans de ser cristians. Pau i Bernabé, amb la seva experiència dels viatges missioners i d'haver convertit i batejat els no jueus sense necessitat d'acceptar el judaisme, defensen que per esdevenir cristià només cal la conversió a Jesucrist, ser salvats per la gràcia de Jesús, el Senyor. Per tractar la qüestió, es reuneixen a Jerusalem. Calia decidir que els no jueus podien esdevenir cristians sense cap condició prèvia. En definitiva, es jugava el futur del cristianisme, perquè o quedava tancat en el judaisme o s'obria a tothom. Després de discussions molt vives, Pere i Jaume han d'intervenir amb la seva autoritat. Pere, defensant que no calia imposar un jou al judaisme molt difícil de suportar. Jaume, també optant per no imposar obstacles a la conversió, però recomanant abstenir-se de tres pràctiques per no escandalitzar: no menjar carn sacrificada als ídols, no menjar sang i animals ofegats i abstenir-se de relacions sexuals il·legítimes. Els bisbats, amb seu a Catalunya, varen celebrar un concili l'any 1995, després d'anys d'experiències d'aplicació del Concili Vaticà II de 1965, per decidir propostes que ajudessin a continuar aplicant el Vaticà II a la nostra realitat social i eclesial de Catalunya. Havien passat 30 anys, estàvem a les portes del tercer mil·lenni i calia trobar respostes a la pregunta: Esperit, què dius a les esglésies de la Tarraconense? Certament que s'havia fet un gran esforç per l'aplicació del Vaticà II, però calia continuar sobretot tenint present els nous signes dels temps en unes noves situacions marcades per la secularització i el pluralisme. També, d'alguna manera, es revisava i valorava com s'havia realitzat l'aplicació fins aquell moment. Cal remarcar la importància que va tenir l'etapa diocesana de reflexió, en la qual varen participar 2.466 grups, 26.149 participants, dels quatre temes proposats que s'havien recollit d'una enquesta prèvia amb 61.000 respostes. Els quatre temes: anunciar l'Evangeli a la nostra societat, la paraula de Déu i els sagraments, la sol·licitud de les nostres esglésies pels més pobres i marginats, i la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres esglésies. A l'etapa de reflexió diocesana, i sobretot durant el concili, del gener al juny de 1995, es va treballar amb esperit generós i amb consciència sinodal, que vol dir de camí en comú. El fruit del treball foren 170 propostes aprovades, cal recordar la finalitat del concili i que coincideix amb l'exhortació del Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. Sentim el goig i la responsabilitat de fer arribar el missatge de Crist a tot el país, integrat per persones i grups molt diversos que tenen actituds i nivells de fe ben diferents de fe i de cultura. El concili és vigent. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Se'ns acaba el mes de maig. Durant tot aquest mes de maig, en el Punt de Vista, hem tingut diferents col·laboradors que ens han parlat del mes de Maria. Mes de maig, mes de Maria, i com no podia faltar un gran devot de la Mare de Déu, com és mossèn Martirià Brugada, rector de Lloret de Mar, que el tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Gràcies, mossèn Martirià, per acceptar la nostra invitació. Quan vulguis, benvingut.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
Bé, mireu, fins a les darreries dels anys 60, el mes de maig suposava una autèntica moguda popular per desvetllar la devoció a la Mare de Déu. El costum venia de lluny, amb ascendències en el món agrari i pagà, i coincidint amb l'esclat primaveral, amb les festes entorn de l'arbre del maig. El distanciament entre la litúrgia oficial i el poble creient en propiciar i consolidar el costum, com un element propi de les celebracions populars paral·leles a les celebracions litúrgiques. Ja el rei castellà Alfons de Zel Savi, al segle XIII, en feia cert esment. Sant Felip Neri, a finals del segle XVI, en va ser un gran impulsor entre els joves de Roma. Un precedent també en foren les nostres festes del Roser, a cada poble els diumenges posteriors de la Pasqua. A principis del segle XVIII, els jesuïtes componen els primers devocionaris en pregàries, càntics a la commemoració del mes. Els papes Pius VII i Pius IX van ser els grans impulsors d'aquesta devoció. Com a nota curiosa i simpàtica, deixo constància que el primer llibre que es publicà en català el 1939 fou el llibre del mes de maig, que havia traduït del francès mossèn Eudald Serra i Buixó. Els referents actuals de la devoció del mes de maig i de la devoció a la Mare de Déu en general els trobem als textos del papa Sant Pau VI, l'encíclica Mense Maio, del 1965, i l'exhortació apostòlica Marialis Cultus, del 1974, i també l'encíclica del papa Sant Joan Pau II, Redemptoris Mater, del 1987, pràcticament cada 10 anys. Finalment, no oblidem que hi ha altres mesos amb un fort accent marià: setembre, dedicat a la Dolorosa; octubre, dedicat al Rosari; i desembre, a l'Advent, dedicat a l'expectació de la Verge Maria.
Càritas Diocesana ha presentat la memòria corresponent a l'acció social que va desenvolupar arreu de la diòcesi durant l'any 2018. Avui en parlarem amb la directora de Càritas, que és la Dolors Puigdevall. Benvinguda, Dolors.
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. I també amb Martí Batllori, que és el secretari general de Càritas. Gràcies, Martí.
Molt bon dia.
Bé, grans trets, què destacaríeu d'aquesta memòria que es va presentar? Són 53.000 persones beneficiades. Martí, això ha anat a l'alça, ha anat a la baixa?
Bueno, es manté amb una certa estabilitat. Això és la feina, una feinada d'un equip de 2.700 voluntaris i 135 persones contractades arreu del territori, que han atès, han pogut acompanyar directament a 22.000 persones i se n'han beneficiat aquestes 53.000. és molta feina, és un moment d'alegria, per tant, de tota la feina que s'ha fet en diferents àmbits, i per tant, fidels sempre en aquesta missió d'acollir i acompanyar les persones més vulnerables de tot el territori. Arreu de la diòcesi, les nostres 50 càritas estan amatents a la realitat, a les circumstàncies, a les necessitats, i estan donant resposta. Aquesta és la resposta de l'any passat. Vam poder fer aquesta atenció directa a aquestes 22.000 persones i manté una mica la línia dels projectes que venim fent. Els projectes no s'obren ni es tanquen així de cop, sinó que hi ha un procés i, per tant, doncs, el que anem fent és adaptant any a any aquesta realitat. Per tant, els canvis de persones ateses no són molt rellevants, mantenen una via de certa estabilitat.
Quin és el perfil d'aquestes persones que s'atenen?
Bueno, podem mirar des de diferents angles. Podem mirar per origen, però primer diguem, i repetim, perquè l'any passat també ho dèiem, el tant per cent de dones, i és més de la meitat, més del 50% són dones. Dins el global de dades que tenim de persones ateses, destaquem que el 40% són infants i joves, en franja d'edat fins a 29 anys. Ara, el perfil més comú que ve a Càritas són famílies amb fills, i són més del 50%, i d'aquestes famílies, les que el cap de casa és una dona sola amb fills, un 13%. També dir, doncs, que una de cada quatre persones ateses, doncs, són persones soles. Si agafem de perfil també origen, podem dir que el 32% és Espanya i Europa, ho ajuntem. I després un 42%, que és molt, d'origen africà, i un 24% d'Amèrica del Sud i Central.
De l'estat espanyol, de Catalunya, això ha augmentat, ha disminuït?
No, es manté.
Es manté.
No hi ha diferències importants.
Bé, la memòria, hem de dir als nostres oïdors que la poden trobar a la pàgina web de Càritas Diocesana, se la poden descarregar en PDF, i bé, és molt extensa, és molt llarga, per tant, allà la poden doncs analitzar, no? De mica en mica, si voleu, podríem parlar una mica dels programes. Hi ha una cinquantena de programes. Quin destacaríeu com a més fonamental?
Destacar? A veure... Sí, en tot cas, podem dir que hi ha uns projectes, com comentàvem abans, que es mantenen, que són de continuïtat. Sí que hi ha hagut, durant el 2018... tres projectes nous, no?
Quins, Dolors?
Un de joves, de formació integral de joves, que va ser a final de l'any. Hi ha el projecte Som Refugi, que vàrem començar a l'estiu, amb l'obertura de dos pisos.
A qui van destinats, aquests pisos?
A joves estrangers que estan sols, a partir de 18 anys. Quan dic joves, vol dir a partir de 18 anys, després que han estat tutelats per la Generalitat.
Bueno, hem seguit fent molta acció. Sí que aquest any, inclús li hem donat el títol de la memòria, aquesta resposta comunitària, hem donat èmfasi a les accions comunitàries, no? Accions que es fan amb la comunitat, que parteixen de la comunitat, que volen empoderar les persones i volen enllaçar-les amb el seu entorn, no? I aquí hem posat un èmfasi especial en els grups d'empoderament, els tallers d'acollida lingüística cultural, la dinamització comunitària, els horts socials. Tots aquests espais van guanyant més pes perquè entenem que la sortida de situacions de vulnerabilitat, d'exclusió, no es fa de forma individual, sinó es fa de forma col·lectiva. I aquí volem també llançar aquest missatge de que és una feina de tothom. La cohesió social depèn de tothom, depèn de que tots fem xarxa amb el nostre entorn i, per tant, podem tenir una societat més inclusiva i, per tant, més benestar per tothom. La resta de projectes, doncs, en fi, continuen amb molta força en alguns casos, per tot el tema del suport a l'escolaritat, reforços escolars, tot el tema de, en fi, entrega d'aliments, entrega de roba i acompanyament en aquests processos, sobretot, és a dir, com fem l'acompanyament a les persones que necessiten aquesta ajuda bàsica. La nostra feina no és només donar, sinó acompanyar en els processos perquè les persones puguin ser protagonistes de la seva sortida d'una situació d'exclusió. I en aquest àmbit tot el tema laboral també ha tingut molt de pes. L'acompanyament amb orientació laboral, amb intermediació laboral, i aquí hi ha també un element destacat amb l'empresa d'inserció. Com bé sabeu, Càritas té una empresa d'inserció, que és Ecosol.
Què és de mica?
Es dedica a acompanyar persones que estan en situació de vulnerabilitat i a ensenyar-los a treballar treballant. Aquesta és la missió de l'empresa. L'empresa llavors té unes línies d'activitat, però bàsicament el que fem és persones que no poden accedir al mercat de treball normalitzat, fer-los un acompanyament mentre estan treballant. Per tant, és una empresa que té una línia d'activitat, té diverses línies d'activitat, però la seva feina, la seva funció principal és aquesta. I hem tingut 133 persones l'any passat que han estat treballant en procés d'inserció, treballant en l'empresa d'inserció perquè puguin entrar a una empresa després normalitzada. I té línies d'activitat, en fi, les conegudes de bicicletes, de fabricació de bicicletes, muntatge de bicicletes, de neteja, de manteniment d'edificis, d'una restauració també amb el Coro de Sarrià de Ter, i, en fi, diguéssim, la novetat, a part de les línies que mantenim, la novetat d'aquest any passat, que hem apostat de forma clara, és amb la recollida de roba. Hauré vist ja, en molts indrets del nostre territori, contenidors vermells, d'Ecosol, que és l'empresa d'inserció de Càritas, contenidors on les persones poden dipositar la seva roba perquè amb una traçabilitat correcta doncs, porti el residu a on s'ha de portar, amb una planta de reciclatge, i de llavors pugui anar als nostres robers o pugui anar a altres espais la roba que es pot aprofitar. Tenim ja 82 contenidors al carrer i, a més, ara també, a part del reciclatge de roba, que és una tradició a les nostres comarques i nosaltres ens hem posat ara de forma intensa, també fem recollida de llibres. Amb alguns dels contenidors anem recollint llibres perquè puguem fer també un projecte social de poder treure profit d'aquests llibres a les persones que els hi fa falta. Per tant, faríem una crida a totes les persones que tenen roba, doncs, que els dipositin els contenidors, les persones que tenen llibres també els dipositin els contenidors, perquè estem ajudant a persones amb necessitat d'inserció, necessitat d'acompanyament per poder entrar a l'empresa normalitzada.
Sí, també destaqueu que la recuperació econòmica no arriba a les persones més desfavorides. Per què?
Bé, jo crec que hi ha un tema que hem de posar sobre la taula i que hem de denunciar, que és l'augment de la desigualtat, no? O sigui, les mesures que s'han pres arran de la crisi econòmica que va començar el 2008 no han fet que s'acostin les rendes més baixes a les rendes més altes, sinó al revés. Ha sigut el contrari. Aquesta diferència va augmentant i això, diguéssim, no és un fet global, és un fet més propi de l'estat espanyol, i això amb les dades que ven de l'Unió Europea veiem que és així. I per tant, el que estem veient és això, aquesta distància que va augmentant. Per tant, és un tema d'unes polítiques econòmiques que siguin més pensades per les persones, que siguin centrades en les persones. Això és el que estem reclamant. I és el que veiem en els nostres anàlisis. I potser diria inclús que més aquí a Catalunya estem veient que les situacions de pobresa extrema, de pobresa severa, van incrementant. És a dir, sí que s'ha fet, en part, un cert esforç amb una determinada franja de població, però la franja de sota, la més exclosa, la que està en situació més severa, aquesta segueix augmentant, i per tant aquí hem de fer més esforços. I falten mesures. En fi, una de les mesures importants que com a país ens hem donat, que és la renda garantida de ciutadania, no està donant l'utilitat que pensàvem que tindria. De fet, tenim els mateixos expedients ara de renda garantida que els que teníem abans de la renda garantida amb renda mínima d'inserció. I això és per unes qüestions en part burocràtiques, en part de gestió. En fi, com a país hem de fer l'esforç de, si tenim mesures, ens dotem de mesures que són bones i que són estructuralment molt, molt necessàries, el que hem de fer és aplicar-les bé i garantir que les persones que estan en una situació d'exclusió més severa tinguin uns mínims vitals per poder viure.
Vosaltres us marqueu un repte, que és estar alerta amb la pobresa amagada, que no visibilitzem, posa aquí, perquè es correspon a persones que no s'adrecen a Càritas.
El perfil que veiem, doncs, ja últimament, de persones que s'adrecen a Càritas, és que s'ajunten molts factors quan una persona, doncs, cau en el cercle de l'exclusió. Nosaltres intuïm que també hi ha persones que viuen situacions en les famílies, però que potser tenien un cert nivell econòmic doncs els darrers anys i no s'atreveixen a adreçar-se a Càritas per demanar ajuda. Per tant, hem d'estar alerta Aquestes, sobretot si en el primer moment hi ha algú que ve i ve per només una cosa, veure també quins són els altres doncs factors que fan que, a veure, que s'aglutinen, i a vegades són sous baixos, hi ha vegades falta de feina, però també hi ha vegades inclús que hi pot haver relacions amb l'entorn doncs molt limitades, un aïllament també social, fa que la persona doncs se quedi molt enrocada en el seu cercle doncs més íntim, i doncs li costi molt més superar doncs les dificultats que té el dia a dia.
Sí, segurament aquí és una feina que no podem fer sols i que hi ha una part molt rellevant i principal d'actuació de les administracions públiques, que han d'estar també amatents, però és cert que tenim una xarxa a tot el territori de persones que estan molt arrelades i que estan coneguent molt la realitat, que poden anar veient, que poden anar estirant aquestes situacions i poden anar afrontant-les. Per tant, el que volem també és seguir treballant en xarxa. Aquesta memòria que presentem és una memòria de treball en xarxa. Expliquem més de 500 entitats, organitzacions, administracions, espais, plataformes en les que estem treballant, i per tant nosaltres el que som és una eina al servei de les persones que estan en situació de vulnerabilitat, una peça més d'un engranatge social que ha de fer que sigui possible aquesta part de la pobresa amagada, que tenim aquí un paper rellevant, perquè tenim una capilaritat molt, molt important.
No, jo m'atreviria a dir que part de la pobresa amagada moltes vegades és amb dones. Jo només ho deixo aquí. Que amaguen doncs moltes dificultats i sobreviuen doncs el dia a dia doncs com poden.
Una dada interessant és que un 36% de les persones ateses té dificultats per accedir a una llar en condicions, no?
Sí. Nosaltres hem vist en el recompte de dades que augmenta les famílies que són acollides, diguéssim, a través de parents o coneguts, o que ocupen vivendes, o que són acollides per entitats. Nosaltres ahir dèiem, al presentar la memòria, que la manca d'habitatge tanca la porta a la inclusió de les persones, dels nuclis, a la nostra societat.
Martí, alguna cosa més?
Home, jo, en fi, estem parlant d'aquestes necessitats, estem parlant de la feina que s'ha fet, i crec que una de les coses que s'ha de destacar és la feinada ingent que ha fet tot el voluntariat de Càritas. En fi, són herois i heroïnes del dia a dia sense els quals aquesta societat no seria com és. Jo crec que hem de traslladar des de l'explicació d'aquesta tasca que s'ha fet des de Càritas, sobretot aquesta feinada, aquest talent, aquesta gratuïtat que posen tantes i tantes persones al nostre territori.
Doncs molt bé, gràcies a Martí Batllori, secretari general de Càritas, i Dolors Puig de Vall, directora de Càritas Diocesana, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Un cop al mes repassem l'actualitat musical cristiana arreu del món, i ho fem amb el nostre company periodista Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
Què tal, Àngel? Com anem?
Molt bé, quan vulguis.
Avui a Música sense complexos presentem Hakuna, un grup musical nascut a Madrid de la mà del capellà José Pedro Manglano i format exclusivament per joves. La seva gestació va sorgir arran de la Jornada Mundial de la Joventut, que va tenir lloc el 2013 a Rio de Janeiro, al Brasil. Un grup de nois i noies de la parròquia madrilenya, de la qual s'ocupava Manglano, es va començar a trobar per preparar el gran esdeveniment, i ho va fer amb unes xerrades de formació, i a poc hi va anar incorporant l'Hora Santa. A partir d'aquesta experiència van començar a cantar, tocar instruments, compondre cançons, i ja a la tornada van seguir amb aquestes reunions, que van sumar-les amb activitats solidàries de voluntariat. Això va portar a donar forma als grups que ara ja es troben presents a més d'una dotzena de poblacions d'arreu de l'Estat, entre les quals Girona. Amb un estil pop molt atractiu, les seves lletres són alegres, amb un llenguatge adaptat als joves, a vegades un xic acaramelat, però amb una melodia i ritme enganxadís i que convida a deixar-se portar. L'any 2015 van treure el primer disc, el 2017 el segon i aquest passat 2018 el tercer. Avui escoltarem Mi Libertad.
Quiero apostar por grandes ideales. sepa que mi vida vale mucho más, mucho más.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 26, confirmacions arbúcies a les 12 del migdia a l'església parroquial administrades pel nostre bisbe Francesc. També aquest diumenge, visita pastoral a Lloret de Mar a les 8 del vespre a l'església parroquial. El nostre bisbe presidirà una missa per a la comunitat llatinoamericana. Aquest dilluns, dia 27, festa de la Mare de Déu del Portal a Olot, a 6:45 de la tarda, res del Rosari, missa i cant dels goigs a l'ermita, a la capella que té aquesta advocació mariana olotina. Dimecres, dia 29, presentació del llibre Trencar el silenci, 10 rostres, 10 veus, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Josep Pirla, a la plaça Pompeu Fabra de Girona. Anirà a càrrec del germà Gabriel Villarreal, Marina Gual i Imma Amadeo i Jordi Martínez. I divendres de la setmana que ve, festa de la visitació de la Mare de Déu al convent dels Pares Caputxins d'Arenys de Mar. Ofici solemne a 8:15 del vespre. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 26 de maig. Recordem que estem en la 50ª Pasqual, temps de Pasqua. Benvingut, mossèn Ramon Oller.
Bon diumenge i bon descans a tots.
Quan vulgui.
Evangeli vol dir bona notícia. I si el considerem com un cúmul de preceptes que ens produeix temor o por, no és la llei de Jesús. Com començava el text llegit avui? Qui m'estima farà cas del que jo dic. El meu pare l'estimarà i vindrem a viure amb ell. O sigui que serem habitats per Déu. Un do realment meravellós. I quina és la condició perquè això sigui una realitat? Doncs practicar la seva paraula, que ens arriba a través de les Escritures, dels ensenyaments de l'Església, del testimoni dels altres cristians i de moltes persones de bona voluntat. Tot fent camí cap a la Pentecosta, val la pena que revisem quines pors ens paralitzen i ens impedeixen ser uns cristians amb aguant i mansuetud, decidits i disposats a arriscar el que calgui a favor del regne.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.